preguntat a Robles.
I a veure si punxa i surt sang, perquè...
Només per l'espionatge al govern espanyol, eh? Jo crec que li ha demanat responsabilitats, és a dir, li torna a demanar la dimissió a Margarita Robles.
Mire, yo he leído en los medios de comunicación que usted asistió a las sesiones de la Comisión de Gastos Reservados. E incluso he visto en los medios de comunicación que usted parece que hizo algunas declaraciones. Parece, yo lo he leído, no lo sé. Como usted estuvo en esa comisión, supongo que tuvo la oportunidad, si tuvo de curiosidad, de acercarse a la documentación y a las resoluciones judiciales motivadas que llevó la directora del CNI. Supongo que usted tuvo esa curiosidad. Mire, si lo hizo, sabe perfectamente el contenido de las resoluciones judiciales y su motivación detallada. Y si no lo hizo, si usted prefirió no ver las resoluciones judiciales y la motivación, por algo será. Porque usted no querrá saber la verdad. Porque a lo mejor usted prefiere venir aquí con su frase ocurrente para hacer méritos. Yo no sé muy bien con quién. Pero yo le pregunto, ¿qué hizo usted en la comisión? ¿Vio? ¿Examinó las resoluciones judiciales? Pues si examinó las resoluciones judiciales y la motivación, ahí tiene la máxima transparencia, el máximo cumplimiento de la legalidad. Eso es lo que es ser patriota constitucional y ser patriota constitucional de valores democráticos. Y los valores democráticos son que cuando uno va a una comisión, lo que no puede hacer es ir previamente con el discurso de lo que va a decir y no lo sé, ni siquiera tener el valor de ver lo que se iba a encontrar allí por si les podía afectar.
Muchas gracias, señora.
Doncs fins aquí la resposta de Margarita Robles a aquesta intervenció de Gabriel Rufián. A veure, el Jordi Barbeta, que se n'ha d'anar una mica abans avui, i després l'Eva i l'Enric també diuen la seva. Jordi.
No, bueno, el Rufián citava el que jo deia, que és que hi ha hagut una evolució d'aquest personatge, la Margarita Robles, per mi molt, molt decepcionant, però que marca una tendència general a Espanya. És a dir, ho hem vist amb els editorials dels mitjans de Madrid, justificant tot l'espionatge que es pugui fer a qualsevol independentista, aplaudint amb periodistes del nostre entorn, aplaudint tota la repressió. Realment hem retrocedit bastant des de l'esperit del 78. Ens carreguem el règim del 78, però el 78, l'esperit en què es va fer la Constitució, no té res a veure amb el que està fent ara. I Margarita Robles està fent exactament el mateix discurs que feia Barrio Nuevo quan defensava la Guerra Bruta. Aquesta defensa incondicional dels funcionaris era exactament el que feia Barrio Nuevo. I Barrio Nuevo, cada vegada que han posat a Margarita Robles en un lloc de responsabilitat socialista, Barrio Nuevo ha sortit a dir que allò era un error, que és una mala persona, que és una desleal dels companys, etc etc. I ara resulta que Margarita Robles fa exactament el mateix que Barrio Nuevo.
Jo t'he de dir que ahir va sorprendre molt quan es va enrocar Margarita Robles en no reconèixer que s'havia cessat a Paz Esteban. O sigui, a mi aquell embarbussament de no és una destitució, no és una substitució... No recordava res tan rocambolès des dels pagos en diferido de la Constitució.
Es va fer
també un garbuix mental, diguem-ne...
Sí, però amb això té raó. És a dir, a mi m'és igual el que posa el BOE. Han tret a una persona de la casa, han posat a una altra persona de la casa, que a més diu la
casa... Cessar consisteix en això, en substituir... No?
L'error, per mi, des del punt de vista estratègic d'Esquerra Republicana i de Podemos i dels Junts, és, no s'ha de demanar ni comissions d'investigació ni dimissions, perquè no serveixen per res. Treuen una directora de la CNI i en posaran una altra igual. El problema és que ha de canviar la llei, les lleis. És a dir, hi ha una llei, s'està aplicant una llei franquista del 68 i ningú planteja que aquesta llei s'ha de derogar. És que ningú. I el govern diu que no, que ells ho han fet tot molt bé i que continuen fent-ho igual. És a dir, jo és que al·lucino per això, perquè, escolta'm, tenim el govern més progressista de la història. si el govern més progressista de la història no pot canviar tota aquesta vulneració de drets fonamentals que està emergint, qui ho farà? No ho farà ningú?
Mira, jo crec que avui s'ha...
Estem amb aquesta circumstància absurda de dir no hi ha res a fer.
Avui s'ha...
Jo vaig fer un article el diumenge que es titulava, amb una frase d'una obra de teatre, Espanya i jo somos así, senyora. No hi ha alternativa. És com els principis immutables del moviment nacional. Això no... Sí. És immutable. Avui... Això és així, era així amb el franquisme, i continua sent així ara, i continuarà així in eterno, no sé què, vingui una revolució que, francament, no la veig venir.
Avui s'ha constatat que el govern no es trencarà arran del tema de l'espionatge, és a dir, que tots aquests escarafalls que veníem des de fa un mes, ara ja, doncs, entra l'aigua, ha tornat al seu cabal, i aquí no hi haurà trencadissa, val? Primera qüestió. Segona qüestió. Jo, Jordi, no crec que sigui un tema de lleis, perquè la llei aplica sobre les persones que estan a l'empar de la llei, però és que aquí hi ha hagut dos tipus d'espionatge. El que ha esmentat la ministra, vehiculat a través d'un jutge, i per tant amb aquesta aparença de legalitat, i després un altre espionatge que no s'ha aclarit i que no sabem d'on ve, i que com que aquest país té una llarga tradició de policies patriòtiques, clavegueres, etcètera, etcètera, doncs no, això no s'ha averiguat. I aquí és on...
Però, no s'ha averiguat, ni es pensa averiguar.
No.
La directora del CNI va dir, nosotros somos espiados 18, sí. I nosaltres no sé nada. Però diu, bueno, però encarrega-te'n d'averiguar-ho.
Bé, doncs aquí és on te vaig, És a dir, aquí han espiat presumptament el president del govern, els ministres, no presumptament, no, els han espiat, i no, i no ha estat el CNI, òbviament, perquè si no ja seria la bomba, i no sabem qui ha estat. O sigui, aquí hi ha un escàndol majúscul, un forat de seguretat majúscul, no només al respecte del govern, sinó també a la resta de ciutadans que han estat espiats, un escàndol de democràtic, no? de drets principals que s'han vulnerat, i ara resulta que ens estem només centrant en el debat en que el CNI tiene 3.000, que ja ho sabem, ens hem après que el CNI tiene 3.000 empleados, hombres y mujeres, que luchan por España. Tot això ja ho sabem. Però, i l'europea, com deia aquell? I la resta dels espionatges que s'han produït? Què ha passat amb això?
Ara està Félix Bolaños parlant d'aquesta qüestió al Congrés dels Diputats. Ara escoltarem alguna resposta. Jordi, que em consta que avui havies de marxar una mica abans. Que vagi bé. Una abraçada.
Gràcies.
Vinga, Eva, que adéu. També hi vols dir la seva, que t'anava escoltant.
Sí, sí,
digues. No, faltaria. Que... Endavant.
No, dic que els secrets oficials en aquest estat es confonen, s'intenta que siguin una eina per a la impunitat, i això, un cop més, ho deia el Jordi, s'ha posat sobre la taula. És a dir, aquí tenim una llei franquista de l'any 68, tenim que en aquest país no s'estan desclassificant papers ni se'n volen desclassificar cap mena de papers. Per exemple, vull recordar que als Estats Units per llei es desclassifiquen al cap de 25 anys, i fins i tot recentment, l'any passat, a final d'any, es van desclassificar gairebé tots els papers que feien referència a l'assassinat de Kennedy, no? Aquí hi ha historiadors que encara no podem saber què va passar durant la Guerra Civil, perquè estan tancats a pany d'ull forrellat amb motiu d'una seguretat de l'Estat. Aquests motius de la seguretat de l'Estat per intentar agafar qualsevol resquici i fer... I saltar-se fins i tot les pròpies lleis és el que fan els règims autoritaris, no? I no estic comparant l'Estat espanyol amb un règim autoritari, però sí que és cert que en aquest tema està actuant exactament igual. Des de Catalunya es veu que això és una oportunitat per canviar les lleis que emparen els secrets oficials del CNI, i el que està fent el govern espanyol en aquest moment és absolutament el contrari. És a dir, Margarita Robles se protegeix i s'embolica amb el cessament de la directora del CNI. No m'estranya, veient avui la premsa de Madrid, que li cantin de tot, perquè no s'ha donat cap explicació de per què ha dimitit aquesta senyora. És a dir, clar, és una alta funcionària de l'Estat a la qual s'obliga a dimitir sense donar cap mena d'explicació, i des de l'altre costat, no des de Catalunya ni des de les esquerres, l'altre costat diu, escolti'm, però això què és? No? Vostè s'està embolicant aquí amb una dimissió, però quan la màxima responsable és vostè. I avui el PP li deia, no? Escolti'm, vostè ha fet dimitir amb una senyora per fer la seva feina, no? Perquè si, aquesta és la lògica que tenen allà. També s'entén, i tot això al final va confluir en un sol lloc, és la falta absoluta de transparència i d'explicacions que s'han de donar no només als independentistes i als espiats, sinó a tots els ciutadans. O sigui, tots els ciutadans tenim el dret a saber què ha passat, què s'està espiant i per què. I les ordres judicials que fonamenten l'espionatge a Pere Aragonès, per a què? És a dir, perquè avui el Mundo diu que Pere Aragonès era qui coordinava el Tsunami Democràtic. Això és absolutament ridícul.
De fet,
les... Vaja, jo no ho sé, clar, però jo no m'imagino Pere Aragonès fent trucadetes com, no sé, me sembla que Pere Aragonès ha de tenir altres feines, no? En tot cas, si això és així, per què? És a dir, ens deu una explicació també com a societat, no?
De fet, al Congrés dels Diputats, aquestes preguntes, avui, Eva, de preguntar què ha passat i de demanar dimissions, diguem-ne, tenien dos, o estan tenint dos focus, dos caps. Un és el de Margarita Robles, que l'hem escoltada, que estava responent, i els altres, els que no ataquen a Robles, el que ataquen és a Félix Bolaños, no? I li diuen la seguretat del telèfon mòbil del president i de la resta de ministres, en aquest cas per aquest espionatge al qual feia referència l'Enric, recau en el ministre de la presidència, que és Félix Bolaños. Ha tingut un encarament bastant dur, eh? Bolaños ha anat també amb ganes de gresca avui al Congrés dels Diputats amb el diputat del Partit Popular que li ha fet la primera pregunta, a Carlos Rojas, i ara qui està interpel·lant-lo és Macarena Olona, que és diputada per Vox.
Bueno, és que si no, en alguna cosa estan sempre d'acord els dos partits de l'Estat, és a dir, PP i socialistes, són en qüestions bàsiques, entre elles la seguretat de l'Estat. I en aquest cas, fins ara han estat... Bueno, hi ha hagut una protecció, ho deies tu abans, no?, respecte a Margarita Robles, però, evidentment, el que han de tenir en compte els socialistes és que molts sectors d'aquests els consideren, a ells, també enemics de l'Estat. De fet, a Pedro Sánchez, el PP, li ha dit que és un president legítim. Sí, sí.
Mira, a veure què contesta...
No sé, ells sabran, també, eh?
A veure què contesta Félix Bolaños, també, quan l'estan assenyalant amb ell com el responsable d'aquest error de seguretat que va permetre espiar el telèfon mòbil del president i de, com a mínim, dos ministres.
Muchas gracias, señor presidente. Veo, señor Olona, que le interesa mi vida y que me sigue con interés. Yo le tengo que tranquilizar a usted. A mí la suya no me interesa lo más mínimo, lo más mínimo. Mire, es curioso que hablen ustedes de responsabilidad y que hablen ustedes de seguridad. ¿Qué responsabilidad tienen ustedes con los trabajadores españoles cuando sistemáticamente votan en contra de sus derechos? ¿Qué responsabilidad tienen ustedes con los agricultores españoles cuando tratan de llevarles a la ruina votando en contra de las ayudas directas que aprueba este grupo parlamentario y este gobierno?
Señor ministro.
¿Qué responsabilidad tienen ustedes con todos los sectores que en los distintos decretos que aprobamos en el gobierno tratamos de ayudarles? ¿O qué responsabilidad tienen ustedes yéndose a hacer una foto con la señora Le Pen, que lo que pretende es la ruina del campo español cuando no se pueden exportar productos españoles a Francia? Miren, fíjese, y de seguridad, hablemos también de seguridad energética. ¿Sabe cuál fue la última propuesta de Vox antes de que empezara la guerra en Ucrania? Que apostáramos por el gas ruso. Eso, fueron ustedes unos linces ultraderechistas, pero unos linces. En la sesión de control de 16 de febrero, el señor Abascal. Entiendo que ahora resulta absolutamente ridículo, pero es lo que ustedes hicieron. Mire, ¿sabe cuál es el problema de la ultraderecha española? Que son ustedes la anti-España. Miren, ¿ven esta cámara? Esto es España. Y ustedes sistemáticamente votan contra los intereses de los españoles y sistemáticamente siembran el odio al 90% de los españoles que no les votan ni les apoyan. Esto es España, lamento decírselo, y esta es la España plural que este gobierno defiende cada día. Muchas gracias.
Doncs aquest és l'ambient que hi ha ara mateix al Congrés dels Diputats. Félix, la següent pregunta que li faran al ministre també té tela, eh? ¿Hasta dónde está dispuesto el gobierno a someterse a los enemigos de España para mantenerse en la Moncloa? Vull dir que el debat, diguem-ne, va per aquests
bueno,
camins.
Bueno, estan en plena campanya, diputats, plena campanya de les andaluses.
Sí, ja s'han retret Andalusia tres
el
vegades.
El ministre avui. Bolaños ja li ha fotut a la Macarena Olona, dient-li... vostè encara corre per aquí, no s'atreveix a anar de candidata, i bé, i de fet aquí sempre estem en campanya per una cosa o una altra, però ara es nota que estan justament en aquest foco, en el foco d'Andalusia. I fixa't que en tots els discursos, començant pel president del govern i ara amb el Félix Bolaños, estan acusant a la dreta, en aquest cas a l'ultradreta, però també en el Partit Popular, de ser insolidaris, d'anar contra els espanyols i anar contra la prosperitat de les mesures que ells plantegen. Per tant, és campanya electoral.
Bueno, la vida, que és allò que passa entre campanya i campanya. Escolta, Mac, ho deixarem avui aquí, que és un quart d'onze. Per cert, que el Parlament de Catalunya, Roger Torrent, ha explicat que aquesta nit s'ha arribat a un acord entre la direcció de Silence i els comitès d'empresa de Nissan per desencallar l'arribada d'aquesta empresa a la Zona Franca, que, per tant, això serà clau per desencallar aquesta qüestió, que darrere porta la recontractació de bona part dels treballadors que es van quedar sense feina amb el tancament de Nissan, que avui tenim convocada, bueno, tenen convocada una vaga, vull dir que dedueixo que no canviarà per les paraules de Roger Torrent, però... Si és així, a l'espera de més detalls, diguem-ne, perquè ho ha dit Torrent en una resposta al Parlament, és una bona notícia.
S'haurà de mirar la lletra petita.
Per això ho dic, per això ho dic. Vull dir que de moment és només el que Torrent ha plantejat. Però quan tinguem la lletra petita, així es confirma tot i veiem el detall de quanta gent i de què manera i a partir de quan, però vaja, que en principi sembla que hi hauria aquest acord amb la direcció de Silence, que és l'empresa que voldria reindustrialitzar la planta de Nissan per recontractar els treballadors. Caldrà veure quants, amb quines condicions, a quin ritme...
I quines garanties Silence de continuïtat d'això, perquè sembla que diu que té una sèrie d'inversors al darrere, però que no acaba de demostrar.
No, això ja no hi entrarem perquè no tenim temps. El problema és que el món empresarial funciona així i l'administració té pànic a aquesta mena d'estructures.
Perquè aquest espai no és privat, aquest espai és públic.
Correcte. Però vaja, temps tindrem de parlar-ne. Eva Enric, que vagi molt bé. Una abraçada.
Gràcies
per ser-hi, com sempre. Una pausa per la publicitat i seguim aquí en directe.
Ràdio Estel. El programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa t'arriba a Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a 3:15 i a 6:45 de la tarda tens dues finestres per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. També amb l'última hora del Papa Francesc.
Sense obstacle, sense distància.
T'esperem cada dia a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Aquest és en Guillermo, Grillex per als amants del rap. Era mort per dins i buscava aliciens per sentir-se viu, però res no l'omplia. Un dia el van convidar a unes convivències de l'església i allà es va omplir d'esperança.
Pel Guillermo, per tu, per tants. Marca la X de l'església a la declaració de la renda. Descobreix més històries a portantos.es.
La guerra d'Ucraïna ha provocat l'onada més gran de refugiats des de la Segona Guerra Mundial. En necessitem per ajudar els afectats pel conflicte, garantint-los l'accés a l'alimentació, aigua potable i serveis bàsics. Fes el teu donatiu a www.caritas.barcelona o al Bizum 33381. Càritas amb Ucraïna.
És molt més que un viatge inolvidable. És pura emoció a cada pas. Coneix Terra Santa de les mans dels custodis franciscans i Alcom Viatges, especialistes en viatges religiosos. Sortides exclusives des de Barcelona des de 1.580 euros per persona. Informa't a la teva agència d'Alcom Viatges, Viajes Ecuador, o al 93 521 58 49, 93 521 5849. Fem del teu viatge una gran experiència.
Masomega.rojo aporta els àcids grassos omega 3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Al canvi d'estació i durant la primavera, Masomega.rojo és el teu complement alimentari ideal. Demana Masomega.rojo a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Masomega.rojo ja. I per ser oient de Ràdio Estel, un descompte especial en la compra per telèfon de Masomega.rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Comença el Parlament de Catalunya aquesta sessió de control al president. Fins ara han anat responent als consellers i ara també Pere Aragonès tindrà ocasió de respondre als grups parlamentaris. A Ràdio Estel, evidentment, estem pendents i podreu anar escoltant el que digui Pere Aragonès. Abans, aquests dies hem conegut un estudi de la Universitat de Barcelona que ha detectat una altra quantitat de microplàstics a les platges de Catalunya, concentrats especialment a les zones de banys. Aquestes concentracions més elevades de microplàstics superen en alguns punts i en alguns moments determinats de l'any les mitjanes que registren a la resta de la Mediterrània, fins i tot a escala mundial. Per tant, no som una illa, tenim un mar molt xulo, unes platges magnífiques, el litoral català atreu turistes d'arreu del món, però no estem al marge d'aquesta qüestió dels microplàstics. Penseu que en aquest estudi de recerca hi han participat molts voluntaris que han arribat a recollir gairebé 25.000 microplàstics amb unes xarxes especials arrossegades amb algunes embarcacions sense motor per saber exactament quina era la radiografia. De fet, ara que ve el bon temps, que estem parlant que ja tenim temperatures i dies d'estiu i que la gent començarà a voler acostar-se. El mar està fred encara, uns 15 graus, per si voleu saber, però ja hi ha l'horitzó de mirar-se les platges amb ganes d'anar-hi, doncs ara sabem que a l'aigua hi ha aquesta quantitat important de microplàstics. Avui en volem parlar amb dues persones que han estat darrere d'aquest estudi. L'Anna Sánchez Vidal és professora agregada de la Facultat de Ciències de la Terra de la Universitat de Barcelona i l'Oriol Oviedo és investigador del projecte Surfing for Science. Molt bon dia a tots dos, gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia.
Professora, què heu trobat a les platges de Catalunya? Per què hi ha tants microplàstics i d'on venen?
Bon dia. Bé, doncs el que hem trobat és una concentració que és similar o fins i tot superior a aquelles concentracions de plàstic que trobàvem més mar enfora. De fet, aquest estudi ha sigut pioner perquè hem adaptat una xarxa de mostreig de microplàstics per mostrejar aquesta zona més propera a la costa, que tradicionalment havia quedat una mica fora dels estudis d'investigació perquè amb els vaixells oceanogràfics no ens hi podíem acostar. Doncs el que hem fet ha sigut acostar-nos-hi i mirar a veure què hi havia, que no se sabia, no en teníem ni idea, i això el que ens ha sorprès és que hi ha microplàstics a les zones de bany i que n'hi ha en quantitats significatives.
Clar, només a Ciutat de Barcelona, per exemple, no?, que és una ciutat on hi ha moltíssima gent que utilitza les magnífiques platges de la ciutat, a Sant Sebastià, a la Nova Icària, a la platja de Llevant, estem parlant d'una gran quantitat, no?, d'aquests microplàstics?
Sí, el que hem vist, hem estudiat 12 punts al llarg del litoral català, des de Llançà fins a l'Ametlla de Mar, i el que hem vist és que precisament a la ciutat de Barcelona és on les concentracions són majors, i les raons d'això doncs és per, evidentment, per la densitat, l'elevada densitat de població de la ciutat de Barcelona, també per l'efecte de les escorrenties de totes dels torrents, del Maresme, el Besòs, de les riuades en èpoques de pluja, però sobretot el que hem observat és l'efecte trampa que poden tenir els espigons i els ports a l'hora de retenir aquests microplàstics i que no se'n vagin mar enllà, sinó que queden retinguts a la zona de bany. És per això que, doncs, per exemple, Llançà és un dels punts amb menys concentració de microplàstics, o l'Ametlla de Mar, i en canvi Barcelona ho supera amb escreix.
No sé si l'Oriol Oviedo, com a investigador també d'aquest projecte Surfing for Science, us ha sorprès, diguem-ne, el que heu acabat trobant sobre el terreny quan heu trepitjat aquestes platges, quan hi heu anat amb aquestes barques, no?, sense motor i podent-se acostar entrant en aquestes zones de bany.
Doncs sí, la veritat és que, clar, jo quan he anat aquí a la platja de Barcelona, doncs a simple vista són partícules tan petites que no es veuen. Però la veritat és que sí que ens ha sorprès, perquè hem vist que hi ha molta quantitat, en màxims de, diguem, dins un metre quadrat hem arribat a trobar 6 partícules, que no semblen gaire, però a l'hora d'analitzar les conseqüències que tenen aquestes partícules dins l'aigua, com per exemple són reservoris de patògens, és a dir, molts bacteris poden viure aquí i allargar, per exemple, episodis de mala qualitat de l'aigua, doncs hem vist que és un problema que realment és important destacar i estudiar per poder-ne fer difusió, per poder conscienciar també, que era una mica l'objectiu del problema.
Clar, perquè estem parlant, dius, d'aquestes partícules, micropartícules, i no estem parlant de que la gent quan es banya tingui la sensació d'estar banyant-se entre plàstics. No? Segurament no, el gran risc d'aquest tipus de microplàstics és això, és que no els veus, no tens la consciència de que són allà, no?
Exacte, són partícules molt petites, de menys de 5 mil·límetres, que no es veuen a simple vista, però que, clar, un dia pots empassar aigua i te n'empasses dues sense donar-te compte.
Clar. Sobretot perquè estem parlant de zones de bany, també, Anna, no?, en les quals hi ha molta gent i que, per tant, ja estem directament en contacte. Hi ha aquest episodi, diguem-ne, evident que puguis empassar aigua de manera accidental una mica al mar, no?, com tan sovint passa, però per simple fet de banyar-nos, fins i tot la nostra pell ja està en contacte, no?, exposat.
Sí, de fet, el més important és que aquelles partícules no haurien d'estar allà. És a dir, allò no hi hauria de ser. Més enllà de l'impacte que poden tenir sobre nosaltres, doncs sobretot aquells organismes, no?, que interactuen amb l'aigua de mar, els ecosistemes, no?, costaners, tant els que viuen al fons com, per exemple, els ocells marins, cetacis, tortugues o el que sigui. Llavors, aquells plàstics no hi haurien de ser i aquells plàstics, doncs, hi són. I aquest és això és un problema.
Clar, que és el gran repte, no?, el qual s'enfronten els nostres mars i oceans. De fet, ens hi enfrontem nosaltres, no? A vegades ho traspassem al mar com si ara ja ell hi pogués fer alguna cosa, no?, o l'oceà, i som nosaltres, no?, els qui hem d'actuar d'una manera decidida.
Sí, sí, totalment d'acord. De fet, el que ens ha servit molt aquest projecte ha sigut per veure una mica l'origen d'aquesta contaminació, no? Hem pogut determinar, doncs, tot i que estem estudiant partícules molt petitones, que no és allò que vegis una llauna o una ampolla, sinó que estem mirant el resultat de la fragmentació d'aquests envasos, d'aquests plàstics més grans que arriben al mar, costa molt determinar-ne l'origen, però sí que es veuen coses, es veuen que bona part dels plàstics, per exemple, són restes d'envasos, del que et deia, d'ampolles, taps d'ampolla, restes d'envasos de menjar, de poliestirè expandit, d'escumes, trobem també filaments de pesca, molts trossos de bosses, i, per exemple, trobem també fragments de gespa artificial, pèlets. Llavors, amb això fem una mica un dibuix d'on provenen aquests microplàstics, no?, que al final és de la degradació d'objectes més grans.
I que és evident que no hi haurien de ser perquè els hi hem acabat portant o propiciant que hi acabin nosaltres mateixos. L'Anna Sánchez Vidal és professora agregada de la Facultat de Ciències de la Terra de la Universitat de Barcelona i l'Oriol Oviedo, investigador del projecte Surfing for Science. Gràcies a tots dos per aquests minuts a Ràdio Estel.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, molt bon dia. Cuidar-se.
Bon dia.
Aquesta recta final de la primera part del matí a Ràdio Estel. Olga Vallejo, ben tornada. Bon dia. Olma Giró, bon dia.
Bon dia, Pol.
Com tenim la Mercè? Bé, no?
Millorant-se. Ja crec que està a punt de tornar a estar aquí amb nosaltres.
Va, dediquem-li música. Vosaltres doncs sí. La proposeu i jo li trio perquè li sonem.
Perfecte. Mica, mira, avui guanyarà la Mercè, ho deixarem així. Ara et vaig a fer una connexió estranya, perquè tal dia com avui, de 1642, va morir Galileu Galilei, físic, matemàtic i filòsof toscà.
Sí, i va fer alguna
saltem
música
en el temps. I Stephen Hawking va dir que Galileu, potser més que qualsevol altra persona, fou el responsable del naixement de la ciència moderna.
Sí.
I ara el que sonarà és Bohemian Rhapsody de Queen.
Galileo, 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 magnífico.
Bueno, va, proveu de millorar-ho, aviam.
Ho millorem, ara entenem, allò de referència a Galileu. Jo tenia el cap que m'explotava.
Jo no sabia com arribaríem al Bohemian Rhapsody.
Com hi arribaríem? Mira, Pol, jo porto una versió, en aquest cas, de la gran Montserrat Caballé, al costat d'en Bruce Dickinson, que és d'Iron Maiden, i a veure què et sembla.
Sí, d'aquesta versió de l'Olma no té res a veure amb el final, però em sap greu, ja ha de sonar la meva.
I si és millor el final?
Crec que és millor el final. Mesos després de la mort de Freddie Mercury, es va celebrar un concert d'homenatge a l'estadi a Wembley i van participar moltes estrelles del rock, i aquest va ser un dels moments més celebrats. Elton John interpretant Bohemian Rhapsody quan apareixia a l'escenari Axl Rose cantant de Guns N' Roses.
Mamma mia, mamma mia!
digue-li que l'apareu, perquè guanyes.
La Mercè, hem quedat, no?
Guanya la Mercè, ja s'hi pot quedar l'Elton John amb el...
Axl Rose.
Axl Rose, que m'ha de tenir aquí donant-li voltes al cantant de Guns N' Roses. Bon programa, que vagi molt
Gràcies.
Bé. Fins demà a les 8.
Adéu.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Olga Vallejo.
Bon dia de nou, com esteu? Salutacions. Avui és dimecres 11 de maig de 2022. Dia de menjar el que tu vulguis, que ens agrada molt, i també és el dia de la dimensió desconeguda.
Estamos viajando hacia una dimensión distinta a la del mundo de la visión y del sonido. El reino maravilloso de la imaginación. La dimensió desconocida.
Doncs en aquesta dimensió desconeguda dediquem una salutació especial a Esperanza Castelleiro, la nova directora del CNI que Cuba va expulsar per espionatge, segons llegim avui a diversos mitjans. Programa 160. A la producció en Ferran Capdevila, un home, que sort que el tenim. Al món virtual, a les xarxes socials hi tenim l'Eva Cervera i la Mercè Mondelo, i a les vies de so Jordi Carretero i José Matosas. Avui tenim un altre punt de vista que serà molt cinèfil i arquitectònic. A les 11 saludarem a Pep Martín. Ell és el director del Barc Festival, el Festival Internacional de Cinema d'Arquitectura de Barcelona, que des d'ahir dimarts i fins al proper diumenge, i en el marc del model Festival d'Arquitectures de Barcelona, se celebra a la Ciutat Comtal. També traurem el cap a la manifestació dels sindicats de Nissan, que acaba de començar ara mateix al Passeig de Gràcia de Barcelona per reclamar que s'acceleri el procés de reindustrialització. Seguint aquesta mobilització, hi tenim a la Sílvia Muñoz des del Passeig de Gràcia i connectarem amb ella d'aquí una estona. I a 11:45, l'historiador i divulgador Xavier Carmeniu mirarà enrere per veure quan i on va començar el futbol femení. Recordem que en 10 dies es jugarà la final de la Lliga de Campions femenina, on el Barça competirà per intentar revalidar el títol davant de l'Olímpic de Lió. A les 12 avui toca Tecnopèdia amb en Pau Font, que ens dirà més coses sobre la Fira ICE, aquesta fira que se celebra a Barcelona. És la primera vegada que és totalment presencial a Barcelona i és la fira audiovisual més important del món, que vindria a ser com el Mobile World Congress, però del món audiovisual. Després obrirem fil amb Judit Caselles des del Parlament per saber el que donarà de si avui el ple de la cambra amb el rum-rum de les conseqüències de la destitució de la que fins ara era directora del CNI, Paz Esteban, pel Catalan Gate. I acabarem amb poques paraules l'espai de comunicació del matí parlant de la generació Z, la generació muda. En parlarem amb Susana Pérez Soler, que és periodista i doctora en comunicació digital per Blanquerna Universitat Ramon Llull. I ara sí, arribem al final del programa, fent un passeig per la meravellosa Girona. Un any més torna Girona Temps de Flors. amb els àngels de les xarxes i la freqüència madurada. Després us direm adeu, però abans, Marta Jarque, molt bon dia.
Bon dia. Com ja sabeu, cada setmana sortegem una entrada doble per visitar la Sagrada Família. Aquesta setmana, com ja venim fent en les darreres, heu d'anar a Twitter del Matí Estel. Seguir-nos i etiquetar amb qui voldríeu anar a visitar la Sagrada Família. Demà dijous, les nostres àngels de les xarxes anunciaran el guanyador.
Per tant, dos sortejos que tenim en marxa, un per visitar la Sagrada Família i l'altre, com cada setmana, per aconseguir una fantàstica cistella Cap Bravo amb el nostre concurs diari al Freqüència Madurada, que resoldrem com cada dia al final del programa. Un dia més, us convidem a passar aquest matí de dimecres amb nosaltres, al matí a Ràdio Estel. Molt bon dia a tothom. David Serra.
Hola, què tal?
Marta.
Bon
hola.
Dia.
Olma
bon
Giró.
Bon dia. Molt bon dia.
T'estàs acostumant, eh?
Sí, sí, ja. Ja li agafarem el costum.
Per tant, estàs llesta per explicar-nos què és el que destaques de l'actualitat?
Oh, i tant que sí, Olga.
T'arriba a dir que no i no saps què.
Adéu.
Comencem a passar pàgines.
Avui no m'he de gust.
I a veure, Freqüència Madurada, perquè imatges i tot això ho teniu bé, no?
Sí.
Amb ganes?
Està escrit moltes.
Moltes, sí.
Doncs llavors moltes. Ja estàs. No patim, no patim. Olma, no sé si hi ha alguna notícia que t'hagi tret la son.
Si et soc sincera, avui he dormit molt bé, eh?
Altres dies això no. Està molt bé.
Avui he dormit molt bé i crec que també qui deu haver dormit bastant millor és el Paz Esteban, l'excap del CNI, que recordem que ahir la varen cessar, perquè bàsicament es deu haver tret una mica el que diríem un pes de sobre. Això sí que potser no està tan tranquil·la és la ministra de Defensa, Margarita Robles, tot i que també em dedica la successora d'Esteban és Esperanza Castelleiro, que podríem dir que és una persona de total confiança de la ministra Robles, inclús amiga. Però bé, en qualsevol cas, que el relleu de la cap del CNI encara no ha tancat la crisi del govern amb Esquerra.
Sobre la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i el 25% del català a les escoles, ens recomanes una vinyeta que, sobretot, el que haurien de fer els oients és anar-la a veure.
Sí, clar, perquè és complicat això d'explicar una vinyeta per ràdio, però bé, perquè us en feu una idea, a l'Ara, la vinyeta d'en Jordi Duró, el que veiem, és el títol és Immersió Lingüística, i el que veiem és aigua, no sabem ben bé si és un mar o una piscina, i hi ha un tub de bussejar de tota la vida. Llavors, per aquest tub hi ha un forat petit que s'entén que és per on es respira el català. I què passa? Que hi ha unes estisores que intenten com retallar per la superfície del mar aquest tub. Per tant, el que s'entreveu és que al català cada cop li queda menys esperança i menys forat per on respirar i que s'enfonsarà la immensitat del mar, perquè crec que sí que podríem dir que és més un mar que una piscina. Però, com deies, recomanem que mirin la vinyeta a l'Ara.
En quin punt estan el 25% de castellà a les aules i la immersió lingüística?
A veure, complicat, tot aquest tema, Olga, perquè porta cua. Ara per ara, el que ha dit l'Estat és que farà actuar els inspectors, que això sí que és curiós, perquè, recordem, a Catalunya hi ha 5.459 centres educatius i els inspectors de l'Estat en són dos, llavors
tindran feina.
Serà una mica inquietant.
Jo vaig a demanar feina, tu, d'inspector.
Però és que més deu ser una mica inquietant, no?, ser a classe i de sobte veus uns ulls que apareixen per darrere la porta. Es cou una orella escoltant a veure de què es parla.
Uns ulls ullerosos perquè dues persones...
Cansats.
Oh, ara donaran més feina. Mira, el llibre de la Clara Ponsatí, sé que soc molt passat, però explica com entraven els inspectors a les escoles, però clar, als anys 60,
Clar, però si fossis inspector, David, hauries d'anar sempre com d'incògnit.
Sí.
No podries dur camises així
floridorejades. Amb bata de nen.
Clar, exacte, hauries de passar com...
Bata de nen i uniforme.
Clar, i amb la motxilla.
Ha repetit algunes
motxilles
vegades.
Motxilles d'aquelles quadrades,
Les de rodes no, eh?
No, aquelles... Les motxilles zipi-zape.
Estaria molt bé.
Les de ministre.
Rectangulars.
Són les de ministre.
No, han de ser d'aquestes que es porten de motxilla.
Si n'hi ha dos, potser van sempre junts, els inspectors, amb el zipi-zape. Que macos.
Ai, que bonics.
Sobre el tema del català, quina entrevista ens recomanes?
A veure, sí, una miqueta de sort els hi passa, és igual.
De moment crec que no entrevistarà cap inspector, cap dels dos inspectors, però sí que n'hi ha una a l'Ara, sí, pobres, tindran feina, se'ls ha girat feina. Una entrevista sobre el 25% de castellà a les aules és a la que fa el diari Ara a l'exconsellera d'Ensenyament, Irene Rigau, que el destacat de tota l'entrevista és que diu que quan tinguin per allà el 25% el que faran l'endemà és que en demanaran el 48%.
Que, per cert, avui Irene Rigau ha estat al matí a Ràdio Estel parlant amb en Pol Marçà.
Sí, de fet fa poc més d'una hora i un altre dels titulars destacats de l'entrevista que ha fet amb el Pol Marçà és que el que fa és que demana que s'aprovi una llei urgent al Parlament per donar resposta a l'interlocutòria, que és l'única forma que de donar-li resposta a una iaia amb el màxim consens i que s'aprovi al Parlament. I una cosa que també m'ha agradat molt, que reclamava l'Irene Rigau, és que deixin actuar els docents en matèria educativa i que les decisions polítiques les prenguin els polítics i que les educatives els que tenen...
Els que en saben.
Els que en saben, no? Com més que si un metge, doncs, que recepti medicines, doncs...
El doctor, no els polítics.
Exacte.
Seguint a l'àmbit escolar, quina notícia no t'ha sorprès?
Doncs mira, una que acaba de publicar el Centre de Polítiques Econòmiques de l'Escola de Negocis ESADE, que el que s'evidencia és que la jornada continua a l'escola és pitjor pels nens i també pel sou de les mares. De fet, revela que, si tenim en compte el punt de vista socioemocional, la jornada contínua és molt negativa perquè el temps lectiu i el no lectiu que s'està a l'escola suposa un impacte positiu en termes acadèmics i també socioemocionals. Per tant, per primera vegada el que s'ha fet és analitzar aquest tipus de jornada contínua i els efectes que té l'economia, i la conclusió és que sí, que suposa, i ara atenció, una pèrdua anual d'ingressos que afecta més del 66% de les mares. I el que proposen els autors de l'estudi d'ESADE és que es torni a implantar la jornada escolar a temps complet.
Quina notícia és aquella que dius, és que no m'ha agradat gens assabentar-me d'això?
Doncs, malauradament, la violència masclista que torna a ser titular, perquè creix cada vegada més, i el pitjor és que creix entre els menors d'edat, i de fet, segons les últimes dades de l'Institut Nacional d'Estadística, el nombre de denunciats respecte al 2020 s'ha incrementat un 70,8%, que podríem pensar que la gent s'atreveix més a denunciar, cosa que està bé, no? Que facin el pas, això seria una bona notícia, però és que malauradament també s'ha incrementat el nombre de víctimes i s'ha incrementat en un 28,6%.
Vaja, la Covid, tot i no acabarà titulars, perquè ja no la veiem enlloc, segueix en peu amb la setena onada. Ja parlen de setena onada.
Parlen de setena onada, però realment, Olga, res a veure amb les altres onades. I de fet,
per sort,
no hi tornem, i sobretot gràcies a l'elevada immunitat poblacional, perquè entre la gent vacunada i les persones que ja han passat la Covid, doncs hi ha molta immunitat. Ara, des de l'1 d'abril, això sí, els malalts de Covid han augmentat un 75% en el conjunt d'Espanya, i en aquesta darrera setmana van morir 222 persones a tot el país. A Catalunya també hi torna a haver més de 1.000 ingressats, però tot i això les UCIs encara i esperem que no estiguin tensionades, i ara mateix hi ha 33 malalts, dos més que el divendres, i davant d'aquesta situació, això sí, els epidemiòlegs el que demanen al govern és que alguns dels epidemiòlegs que rectifiqui, que els positius obtinguin la baixa laboral i que seguin i que tornin les mascaretes als interiors i que s'avancin en les terceres dosis.
La notícia, dius que tot l'equip estava esperant amb candeletes.
Ep.
A veure.
A veure si l'encertes.
A veure, i és que Mango ja està a l'univers Metaverse.
Perfecte.
No sé ni què és Mango ni el Metaverse.
Perfecte.
Endavant.
Mira, David, portes una camisa que podria ser perfectament de Mango.
No és Mango.
Te l'has comprat al Metaverse?
No l'he mangat.
Doncs sí, la Mango ja està al Metaverse, que la multinacional de la moda catalana ha aprofitat la inauguració d'una nova botiga a la 5a avinguda de Nova York, que aviat s'ha dit, i el que ha anunciat és que ha creat cinc obres digitals úniques a partir de 5 peces de Miró, de Tàpies i també de Barcelona. De moment, aquest art virtual encara no està a la venda, tot i que està previst que ho estigui d'aquí poc.
Hi ha una notícia que dius que farà contents a uns i amoïnarà.
I mira que tu mateixa t'escrius les preguntes, Olga.
Efectivament.
Preocuparà.
M'agrada més. És més senzill que preocuparà uns altres.
Sí, és que costa fer content a tothom, és una gran tasca. Sí. La notícia d'en qüestió és que es tracta del nou pla de govern de l'Ajuntament de Barcelona, que el que vol és impulsar la creativitat ciutadana en tot l'espai públic. Per tant, l'objectiu del pla és animar i omplir de vida els carrers de Barcelona, i per fer-ho, direu, us preguntareu com ho faran?
Doncs
es dedicaran més espais públics per a músics i grafiters. Els músics i grafiters. De fet, pretén triplicar el nombre de músics, però una cosa a tenir en compte és que el que vol fer-ho és estendre el nombre de músics o de llocs destinats als músics a diferents punts de Barcelona. És a dir, que no es concentrin tots a la parada de metro de Diagonal,
que no
sinó que en trobis altres parades.
Al costat de casa de la Marta.
Allà va Gràcia.
Hi ha
30 músics tocant alhora.
Que Gràcia i música va de la mà.
Sí, no hi ha manera.
Escolta, que facin grafitis músics a la vegada. És a dir, mentre fan grafitis, cantin.
I que aprofitin.
I això que t'estalvies, tu.
Home, doncs segur que serveix per inspirar-se moltíssim. I en aquest nou pla de l'Ajuntament de Barcelona hi ha una cosa que també m'ha cridat l'atenció, que és que es volen establir tres noves categories de murs. Els oberts, els regulats i els d'intervenció excepcional. Com ho faran? Ni idea, però és curiós.
És que ja fa temps que l'associació Rebobinart ho regula, per exemple, les torres del Paral·lel. Confiem que ho faran bé, a veure què és el que passa. Una mala notícia de totes.
Aquesta sí que és molt mala notícia, perquè ha tancat l'emblemàtica Music Wall, que era una botiga de discos d'Enric Granados amb Rosselló a Barcelona, i de fet ha tancat després de 31 anys. Encara no ho ha fet, encara a principis de juny queda poc, encara esteu a temps d'anar-hi, i ara estan de fet fent liquidació per tancament, així que mira, us hi podeu passar.
Sou de discos? En teniu?
No.
En tinc, dels, no fa molts anys que no me'n compro.
I em vas posant?
A on?
A no tens tocadiscos?
No, jo el vaig un dia, em falta el...
És veritat.
El vinil.
El cable que em connecti el vinil amb la minicadena.
Doncs és molt fort, perquè a mi em passa el mateix. Se'm va trencar i la gran pregunta que vaig tenir, perquè tinc el tocadiscos i l'agulla no me ve, dic, i ara on la porto a arreglar?
Doncs mira, els hi pots preguntar a Music Wall.
A Music Wall, anirem a Enric Granados amb Rosselló.
Abans del juny, per això.
Ai, sí. Et queda... Tinc temps.
Queda poc,
Dues setmanes. Sí.
Dues setmanes es poden fer moltes coses.
Cert. Quina entrevista no ens podem perdre?
Vinga, avui no us podeu perdre la que li fan al sociòleg Marc Granovetter, ara no sé si ho he pronunciat bé o no, li fan a la contra de La Vanguardia, i que bàsicament el que ha fet és que investiga com ens influencien les nostres relacions, o sigui, com ens influencien a nosaltres mateixos les relacions que tenim llunyanes. És a dir, sabeu aquella relació que dius, tinc un amic que té un amic, que sembla que no tingui cap impacte en nosaltres? Doncs, segons Marc Granovetter, tenen molt d'impacte. De fet, hi ha una gran... el títol és La fortalesa dels vincles febles, i demostra que aquest tipus d'amic que influeixen a les nostres vides molt més del que ens pensem, i de fet el que diu és que ha assegurat que qui tingui una bona xarxa d'aquest tipus de vincles sempre tindrà feina, parella, compartirà viatges i experiències. És a dir, que com a consell hem de començar a tenir més amics que tenen un amic que tenen un amic.
Un conegut del cosí, del conegut, de l'amic, del company, d'aquell llunyà.
Aquells que sempre els hi passen coses, oi?
La imatge del dia.
Tinc un amic d'un amic.
Aquests. A veure, David, una de les candidates a ser la foto de l'any, dius?
Ja ho és, Per mi ja és la foto de l'any.
Estem
a
maig.
I, per tant, que el jurat del Wallpaper's Photo prengui nota, i no cal que la resta competeixin. És la fotografia del sindicat de l'habitatge del Raval, que podeu veure al diari Ara. Pàgina 15. És fotografia del sindicat, no, és una fotografia feta pel sindicat de l'habitatge. Al moment d'un desnonament al carrer Cardona, davant la porteria, hi veiem un home i una dona que intenten impedir els antidisturbis dels Mossos, els que ells diuen és la seva feina, no la d'impedir, sinó la d'entrar als pisos. L'home és el Pere Asensio, té 73 anys i va amb un caminador amb cadira. Ella és la Maria Vallespí, té 58 anys i va en cadira de rodes. Tots dos estan sols davant el perill, que són una desena de Mossos que rodegen i se'ls miren instants abans que els apartessin per poder passar i així complir amb l'ordre de desnonament d'una família, una família, per cert, amb un menor i amb la seva mare acabada d'operar de cataractes. És molt recomanable, a banda de gaudir de la fotografia, llegir l'article de l'Ara, on explica la trajectòria com a activistes i lluitadors del Pere i la Maria. Ell viu al Raval i per motius de salut ara ja només es pot desplaçar pel barri per evitar desnonaments. A veure, ens ho feia per tot arreu. Ella, tot i les dificultats que té, recordem que amb cadira de rodes, però com a gran lluitadora que és, es desplaça des de Nou Barris, que és on viu, fins allà on calgui, també per lluitar per un dret tan bàsic com és l'habitatge, un dret que, com es pot comprovar dia sí dia, també és paper mullat. La fotografia impressiona, té molta força, i molts haurien de tenir en compte la lliçó que ens estan donant el Pere i la Maria. D'altres, a més de dos, de tres, de quatre... Fins a arribar a 10, que són els Mossos que contemplen l'escena, els hauria de caure la cara de vergonya. I després, doncs, seguir més amunt, Més de dos, etcètera, fins l'Helena i més enllà.
Gràcies, David.
De res.
I ara amb la nostra corresponsal, que avui, Marta, ets a Dubai. Deu fer calor, Dubai, no?
Molta.
Clar, per parlar-nos d'uns pisos lloguer que tu, de moment, no et pots permetre. Això parlarem en direcció ara, no et preocupis.
Sí, jo tampoc ho entenc. No m'ho explico. De fet, hauria de treballar molts anys de corresponsal per pagar-me una sola nit a Atlantis The Royal, que és com es diu aquest conjunt d'apartaments de luxe a la costa de Dubai. Una única nit, atenció, ens sortirà pel mòdic preu de 47.000 euros.
Crec que entre tots junts no podem pagar una nit.
Atlantis The Royal és un edifici gegant, molt modern, Sabeu aquell, ja m'ha recordat, sabeu aquell joc de peces de fusta rectangulars que, amb els que has de fer una torre i després anar traient peces de fusta sense que caigui? Doncs val, a mi em recorda aquesta torre, però quan ja has tret moltes peces i la cosa està a punt de, ja de col·lapsar, saps? Quan ja et tremola la mà abans de treure la peça, doncs
però
més o menys és així.
S'aguanta.
Atlantis de Royal obrirà les seves portes a final d'aquest 2022, per tant, si us surten els bitllets per les orelles, encara sou a temps d'organitzar la mudança, que suposem que al ser Dubai l'haureu de fer en camell.
Amb paciència, mica en mica. Aquest Atlantis de Royal deu tenir serveis super exclusius, no?
Ah, són apartaments.
Són apartaments.
Per justificar el preu.
Clar. Només tenen allò, un ascensor i un...
aquella persona, i una palmera. I una conserge, vols dir.
El conserge. Tenen moltes més coses, eh? Com sabeu, a Dubai tenen un gust especial per les coses cares i luxoses. El resort, mireu, tindrà 44 viles privades, cadascuna amb una infinity pool, d'aquelles piscines...
Sembla que xapes de l'infinit.
Exacte, encarades al mar. Aquestes són les cares, eh? Ah. També comptarà amb 795 habitacions, 92 piscines, molt de marbre i molt vidre, moltes fonts, grans sales, spas, restaurants per tots els gustos, també. Fins i tot un de José Andrés, que no sé
arreu.
Si us fixeu, però...
Curiós, eh?
Sí. Arreu.
Estem a Ucraïna i a Dubai al mateix temps.
A tot arreu. Home, és que per
I
poder...
I amb finalitats molt diferents, no?
No? A tot arreu, eh? Dos llocs són diferents, Ucraïna i Dubai.
No? És que has de fer quartos per després poder anar a ajudar.
Sí. Acabo d'entendre el valor de... O sigui, els valors del negoci de...
Jo acabo d'entendre els valors i la moral de certes persones.
Jo, de totes maneres, no hi ha un amb vistes, saps, al pati de llums, allò interior?
Jo crec que
no. On vas estendre la roba?
Jo crec que no. Ni que t'arriba l'olor de fregit de les croquetes dels de sota, eh? Em sembla que no. En qualsevol cas, si us interessa la idea, eh? Dèiem que això s'obrirà a finals del 2022, doncs mira, podeu anar estalviant.
Estalviarem, mica en mica. Mm. Potser algun dia. Potser no cal que hi anem.
Bueno, està per veure-ho, des de fora. No?
De calor.
Sí, fa molta calor allà. Potser no cal. Bé, a veure, a tot és tendència. T'estàs viciant, eh, David? El Festival d'Eurovisió ha despertat un nou passatemps.
Sí, ho reconec.
No paraves de riure?
No, segueixo el festival només a través de Twitter. No el miro per tele, només el segueixo a través de Twitter, del que diu en el moment que s'està fent, i també l'endemà, eh, seguint només aquesta tendència. Ahir recordem, primera semifinal, en què competien aquells de l'orquestra Kalushka. Ucraïna no és trending topic, tot i que sí, amics, es va classificar per la final, per
home,
tant...
Ha de guanyar.
Haurem de suportar uns dies més a l'Estefania. Per tant, segons les tendències dels usuaris de Twitter, ens hem de fixar primer de tot en Països Baixos. No ho sé, no és la millor cançó per posar aquestes hores al matí, quan encara tenim son.
Però aquest representa que tenen números de guanyar?
11.
Sí. Va agradar molt. Va agradar
la Marina
molt.
De la Cruz.
Trending topic, eh?
Carai.
Ens el va posar fa sí. un parell de setmanes.
I després sona així una mica ensupidot, però sobre l'escenari a vegades guanyen molt.
I després...
Sí, jo com no ho vaig veure.
Ah, no ho vas veure?
No, jo només ho segueixo a través de...
Però les cases d'apostes... Està ben posicionat.
Es diu S10, aquesta noia. És una barreja entre Richard Kleiderman i Steffi Graf. Mireu-la i ja veureu que sí.
Steffi Graf, la tenista?
Ha deixat els sí, és una barreja. Ha deixat els eurofans bavejant amb una balada cantada en holandès, De Diepte, que vol dir la profunditat. I, efectivament, escoltant el tema, he caigut jo en un estat de son profund. Va, seguint amb les tendències.
Aquesta millor.
Aquesta és molt vintage.
A mi el de Dipti m'agradava, eh?
Lituània també allò.
Sí.
Lituània també capara tuits, però no per la cançó, que es diu Sentimental, una cançó, com escoltem, molt vintage, sinó perquè la cantant, Mònica Liu, és encara més vintage, amb un pentinat molt més vintage. Mireu-la, per favor. Saps aquells bols de crispeta que et posen al cap i et retallen amb tisores el que et sobra del bol?
Sí.
Doncs és igual, porta un casc amb pèls.
Ah, molt bé.
Sí, molt bonica.
Ara tinc ganes de veure-la.
I sí, molt vintage. I finalment, en l'última hora del festival, només segons Twitter, hem de parlar de Suïssa. Molt destacat també pels usuaris, pel tema escollit. El tema es diu Boys Do Cry, no Boys Don't Cry. Boys Do Cry.
Els que ploren.
De Marius Beer. I que atenció, eh? Necessita 15 segons per articular la primera frase. La primera frase és In my room. In my
room.
Sí, una cançó que comença així.
No deu tenir gaires coses a dir.
Adorm a les pedres, i la majoria de tuits precisament fan referència a molts memes molt divertits. El seu ritme trepidant, comprensible.
Trepidant.
Comprensible, perquè Marius Beer, efectivament, segueix hivernant.
crec que anirem directe al concurs, perquè la gent ja no pot esperar més. Oh, i vol saber què hauran de pensar avui?
Doncs
si han d'estar molt concentrats?
No, jo penso que avui és...
un dia d'aquells relaxats.
Sí, perquè a més el protagonista és una persona que cau bastant bé. Mireu, un dia com avui, però de l'any 1984, un jugador de futbol, ex del Barça masculí, eixia del cos de la seva mare i veia per primera vegada la llum, una llum intensa i blanca, que, és clar, com a bon blaugrana, li va provocar un plor inconsolable.
Mm-hmm.
Avui us preguntem...
Jo sé.
Quin futbolista fa avui 38 anys? A la primera pista, el Puyol, del programa TV3 Cracòvia, li pregunta de quin poble és, i ell contesta això.
Fuentalbilla, província d'Albacete, sita al noroeste de la província, 44 kilómetros de la capital. Tiene una población de 1.951 habitantes. Bueno, 1950, porque yo ya no estoy allí.
Clar, ja...
El tenim.
Va desfilar. Des de ben petit, ja.
Li agraden els gelats, aquest noi.
Ah, sí?
Van fer anuncis, vaja.
I el vi, i té vins.
I vins, té una botiga aquí a prop.
Ha diversificat el negoci.
Clar, sí, com el José Andrés.
I ara és al Japó, segurament. Segurament deu tenir algun negoci, també, el José Andrés.
A veure, què han de fer els oients?
WhatsApp al 663-99-30-62 o un correu electrònic directe a l'Olga, al matí @radioestel.cat, que tu, Olga, com a multitasking que ets...
Estaré atentíssima.
Home, i respondràs, no, suposo, per personalment als nostres oients.
Sí. Ja ens ho deia ahir, la Marta, el sol sempre surt de nou cada dia i amb ell els estimats mosquits, deixant de banda aquest fenomen i a moments que marquen la vida d'una persona. George Harrison ho va experimentar durant un matí d'abril del 1969. Aquell dia assolellat, com avui, el Beatle discret va decidir oblidar-se de tots els seus problemes i simplement va escriure aquesta cançó titulada Here Comes the Sun.
It's all right. It's all in. It's been matí a Ràdio Estel.